Faltaria Mbappé fent la sacada d'honor i ja ho tindríem. Tot el fair play reunit en 105/70.
Ha dit que no han de tenir por, que han de mirar endavant i que tot és possible en un partit com el d'avui. El Racing ara ho parlàveu amb Quique Setién, és líder de segona, empatat amb les Palmes. Avui han acabat l'entrenament practicant el llançament de penals. Només té un lesionat, la baixa de Villalibre per molèsties musculars. Hi haurà més de 230 efectius pel dispositiu de seguretat al partit. A més, s'ha ampliat també l'horari de l'aeroport de Santander perquè el Barça pugui tornar, sigui quina sigui l'hora que acabi el partit, tant si ja hi ha pròrroga com si hi ha penals.
Això és molt important perquè després passa com a Guadalajara, que el partit va mitja hora tard i Flick comença a posar-se nerviós i no ho volem. O sigui, Flick, tranquil.
Hi haurà tranquil·litat
hi ha perquè fins que acabi.
Fins a 2:45 de la matinada.
Això mateix.
Fins a 2:45 de la matinada.
Això és una informació de servei importantíssima. Què més?
Res, que s'han venut més de 400 entrades a aficionats del Barça, que els preus en els aficionats del Racing per abonats tenen un descompte del 70% i que les entrades eren preus entre 40 i 70 euros, per tant hi haurà un ple absolut, que hi ha una mica de malestar amb el tema de revenda, perquè estan veient que hi ha en revenda, però vaja, hi haurà un gran ambient, la ciutat està volcada en aquest partit, hi ha una bogeria màxima per veure el Barça, però sobretot hi ha bogeria per veure si el Racing és capaç d'eliminar-lo i passar a la següent ronda.
Hi ha malestar, però aquests preus són Hollywood comparats amb els que han posat a Albacete, que allà sí que estaven emprenyats com una mona, socis i no socis. Sònia, gràcies.
Fins ara.
2 minuts de retard avui, és que s'ha allargat una mica l'Oleart. Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 Catalunya nit, amb quins continguts?
Doncs mira, ara anem amb el que està passant estrictament en directe. Estan compareixent davant dels mitjans els representants de la diplomàcia groenlandesa i danesa després de reunir-se amb l'administració Trump. És una reunió sobre la qual diríem que hi havia molta expectació. Ha durat només 50 minuts i el resultat és un desacord complet. Estan parlant tots dos d'idees inacceptables, d'una distància, per tant, important de posicions, però sí que han anunciat que es crearà un grup de diàleg amb noves reunions a l'horitzó en les d'aquí poques setmanes per tal de continuar parlant. Recordem que Estats Units s'ha presentat en aquesta reunió collant i generant una mica de tensió també en les hores prèvies de la reunió, dient que de totes aquesta illa àrtica que Groenlàndia havia de quedar en mans dels Estats Units i que els països de l'OTAN s'hi havien de posar bé i ajudar que això acabés així. S'està produint en aquests moments la notícia, estan intervenint a qui li interessi, doncs, a 3Cat Info ho estem donant amb tradició simultània. També parlarem en la crònica internacional Catalunya nit d'avui, el que ha anunciat paral·lelament als Estats Units, i és l'inici de la segona fase del pla de pau per Gaza. L'enviat especial de Donald Trump, Steve Witkoff, ha confirmat a les seves xarxes que aquesta nova fase dels acords de pau implica l'establiment d'un govern de transició, aquella idea d'una plataforma integrada per tecnòcrates palestins, per tant, que començarà a caminar i que es procedirà al desarmament de tot el personal autoritzat. En clau de més proximitat, és notícia aquesta tarda que el govern espanyol ha proposat ara una candidatura conjunta entre Móra la Nova i San Fernando de Henares per acollir una de les gigafactories d'intel·ligència artificial que promou Brussel·les. Ho subratllem perquè ara fa uns mesos es va anunciar Móra la Nova com la gran seu d'aquesta gran gigafactoria.
Ja no.
Doncs bé, és una seu que serà compartida. I caldrà veure una mica la lletra partida de si això, els diners que Brussel·les hi posa en aquest projecte...
La lletra petita.
Petita, he dit partida,
la lletra partida...
Perquè estava pensant. La partida pressupostària segurament s'haurà de dividir i partint dues parts. Gràcies. Doncs això, hem de veure una mica la lletra petita. L'anunci s'ha fet aquesta tarda i encara estem pendents de saber-ne més detalls. I després, a partir de les 11, entre les coses que us explicarem, fa pràcticament un mes del desallotjament de l'edifici de Badalona que estava ocupat per més de 400 persones i tota l'atenció que hi va haver en els dies següents, recordarem. Ha passat ben bé un mes, divendres farà un mes, i traurem el cap nosaltres a Badalona per veure quina és la situació, si continua havent-hi persones dormint al ras en grups o si s'ha trobat una solució per tots ells. Un mes després, ja, entre les festes i tot, doncs ha passat molt i molt ràpid el temps. Això i més coses, com sempre, a partir de les 10.
Doncs n'estarem pendents, com cada dia, a les 10 Catalunya Nit, amb el Manel Alias i l'Agnès Marquès, i amb, vaja, tota l'atenció centrada en Groenlàndia, la veritat.
A veure què passa.
Aquest senyor és
el ministre d'Afers Exteriors danès, i al costat hi ha la ministra groenlandesa, que el primer que ha fet és dirigir-se a la seva població amb el seu idioma, i per tant ens hem, tots els mitjans d'alguna manera, hem d'esperar a trobar la traducció, efectivament.
Molt bé. Doncs d'aquí a les 10 ja ho tindreu més que traduït. Està vermell, es nota que surt de reunir-se amb...
Està irat, diríem, eh?
Gràcies, Agnès.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
En aquesta primera hora del Tot Costa hi ha hagut un debat encès sobre qui ha de jugar demà a la porteria del Barça. Consens. Consens no, perquè la Marta, crec recordar que no ha dit Chensne, que has dit, Marta?
Joan García.
Però l'Oriol i el Sergi Soler han coincidit que ells farien jugar Chensne, ningú vota per Ter Stegen. I us recomanem, si us ho heu perdut, recuperar l'entrevista que hem fet amb Quique Setién, que viu a Santander, que ha jugat mil anys al Racing de Santander.
És possible que el missatge hagi arribat a Miami.
És possible, perquè òbviament ens ha donat algunes claus del Racing Barça que ens trobarem demà, però hem acabat parlant de la seva etapa al Barça. Ha quedat força clar que no eren jugadors tan il·lusionats com els actuals, que ell canviaria l'equip que va tenir pel que té ara Hansi Flick sencer, sense excepció, i que té dues samarretes, una de Busquets i una altra de Messi. Busquets li va donar durant la seva etapa al Barça, la de Messi era prèvia.
Abans, quan...
Ha deixat evident que no el van deixar treballar i que li hauria agradat poder treballar, però que era molt difícil gestionar aquell vestidor.
Ara no m'ho voldria inventar, però crec que Messi li dona el dia que Setién guanya amb el Betis al Camp Nou.
Pot ser, perquè Setién era un entrenador admirat pels jugadors del Barça fins que va entrar com a tècnic, aleshores ja diríem que va deixar de ser admirat.
Avui ha quedat bastant clara la cosa. Esport en joc. Johan Cruyff, Ruth, ja ha arrencat la segona part del Barça Atlètic de Madrid. El Barça ho té bastant, vaja, més que controlat, eh?
Sí, minut 48, guanya 2-0 els dos gols del Barça al primer quart d'hora. Després l'Atlètic s'ha colat un pèl i el Barça és veritat que ha tingut ocasions però no les ha acabades de rematar, ha estat malament a la finalització, en un partit on veiem ja Aitana seguint el partit des de la graderia, és a dir, que són bones notícies perquè fins ara per aquí l'havíem vist poc.
Molt bé, doncs...
Amb crosses encara, Ruth, Aitana?
Sí, encara amb crosses, sí.
Home, no vulgueu córrer tant.
No, sí, ja la voldríem ja al camp, però queda molt encara.
Calma,
molt.
De moment el Barça, sense la millor del món, tirant un partit darrere un altre, i avui de moment s'està desfent de l'Atlètic de Madrid. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
I a Fontajau, el partit diferit, Xevi Soler, de moment el domina l'Uni, però està, vaja, la cosa està igualada, eh?
Ara no el domina ningú, perquè ha empatat el Galatasaray, empat a 21, a veure el triple de Caro Guerrero, que no entra. El Galatasaray dominant amb el joc interior de mala manera, en canvi l'Uni dominant en els triples, 4-4 per Clou Vivi, la màxima anotadora. Un minut i mig pel final del primer quart, empat a 21.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
I 9 minuts, el Salva Pou que ens punxa una mica de Ramones, que sempre va bé, però no hem de parlar de Ramon, sinó d'Àlvaro, que Sònia ja ha tret la seva primera alineació com a entrenador del Madrid.
I jo crec que ha deixat el seu segell a l'alineació, ha volgut dir arriba a Arbeloa i ha canviat alguna cosa, i hi ha un jugador al mig del camp que es diu Jorge Cestero i avui és titular. I dius, home, és Copa, i amb les baixes que té el Madrid, òbviament havia de fer jugar algun jugador del filial, però recordem que Ceballos o Camavinga, per exemple, han quedat a la banqueta. Per tant, sembla clar que la seva aposta, una de les seves apostes, com a mínim per donar minuts quan pugui als jugadors joves que ell tenia al Castilla, un és Cestero, també David Jiménez al lateral dret. 11 del Madrid, avui, per jugar al camp de l'Albacete, el primer 11 d'Arbeloa, amb l'únic a la porteria.
Defensa per David Jiménez, Asensio, Hausen i Fran García. Mig del camp, com dèiem, amb Valverde, Jorge Cistero i Guler. I al davant, Mastantuono, Gonzalo i Vinícius. Hi ha molts jugadors del filial a la banqueta, del primer equip, insistim, destacant aquestes... En el cas de Camavinga potser és més titular habitual, però Ceballos acostuma a ser suplent i, per tant, avui és un dia perquè ell jugués de titular. En el cas de Jorge Cistero, és un mig centre de 19 anys, que ja seria aquesta la posició, potser, de Ceballos en aquest Madrid.
I, en canvi, Vinícius, que va titular... No hi és Mbappé, com sabeu, està,
sí,
està a Madrid,
Madrid
per lesió. Bé, en fi, veurem com li va a Arbeloa en aquest debut al camp de l'Albacete, el Carlos Belmonte. Salmo, avui, precisament, Flick no ha parlat d'aquest relleu a la banqueta.
Sí, no molt. Sí, no molt. A veure, 5 de les 12 preguntes que hi ha hagut a la roda premsa de Hansi Flick han estat sobre la situació del Madrid i la sortida de Xavi Alonso i l'arribada d'Arbeloa. Flick no ha volgut entrar, diu que són coses del futbol, que els resultats manen, que precisament per això ell vol disfrutar el moment que viu a Barça i al Barcelona, ha subratllat en aquest sentit el bon ambient al vestidor i al club, però sí que ha deixat un missatge d'ànim a Xavi Alonso.
This is football, and it's not my business.
És futbol i no és el meu negociat. Tinc bona relació amb Xavi Alonso, de quan ell estava al Leverkusen i jo era seleccionador. He conservat el contacte amb ell i és un entrenador fantàstic. El futbol té aquestes coses.
To accept these things.
En general... Bé, suposo que si fos al contrari tampoc no sortiria ningú a dir ah, doncs sí, molt ben destituït, era un inútil, però en general tinc la sensació que és bastant sincer al món del futbol quan diuen que no acaben d'entendre la destitució de Xavi Alonso, però també és veritat que la deriva que portava el Madrid no sé si era fàcil de sostenir. En fi, veurem si...
La deriva, anava segon a la Lliga, 4 punts al primer...
Sí, sí,
la Champions va per davant del Barça.
Ja ho vam discutir l'altre dia.
Bé,
el Madrid feia pena. O sigui, el Madrid contra l'Atlètic, contra el Barça, encara ho va arreglar. Contra el Madrid...
Però és que era una situació per prescindir l'entrenador.
Jo crec que sí. Però
la qüestió
però
si
l'has de canviar
Madrid,
per Arbeloa, jo clar, tinc més dubtes.
La qüestió és si aquest Madrid pot jugar millor del que ho ha fet amb Xavi Alonso, tenint en compte el que té al mig del camp, per exemple.
Millor pot jugar perquè al principi de temporada jugava millor.
Bé, però era amb Xavi Alonso, també,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Millor clar, del que ha jugat amb Xavi Alonso, vull dir.
Jo dic que a mi em semblava un equip encallat en el no-res. Puc estar equivocat, perquè estic d'acord, l'Oriol deia la setmana passada, home, si el deixes construir, fa sensació que és un tio que acabarà fent un projecte. I no li has donat temps, però jo recordo pocs partits més lamentables del Madrid que la semifinal de Supercopa. Molt més que la final. És la meva impressió.
L'any passat d'un i dos, eh?
Home, no sé. L'any passat cada cop que es creuava amb el Barça li queien 5.
Sí, sí, però... És que el Madrid va fer un gol al minut 1 i es va dedicar a resistir l'Atlètic de Madrid. Vaja, sí, sí. A mi em va semblar molt lamentable.
Ancelotti també, d'unida les vegades que posava els 10 jugadors a la seva,
sí, sí,
al seu camp, eh?
Sí, però d'Ancelotti ja t'ho esperaves. Aquest venia a fer exactament el contrari. Bé, en fi, estic bastant segur que Arbeloa no millorarà Xavi Alonso, però ja ho sentirem a dir començant pel partit d'avui al Carlos Belmonte. Tornem al que ens toca més de prop.
Loto Hansi.
Doncs és el típic dia que heu de triar rotacions i es tracta d'encertar quina posició o quines posicions rodarà Hansi Flick. Després del que ha dit avui, sembla que Joan Garcia serà el titular. Algú pensa que demà canviarà d'opinió, Flick?
No.
Doncs apostem tots per Joan Garcia a la porteria. Defensa, aquí han de venir algunes rotacions. Vinga, la parella de centrals. Teniu Araujo?
Sí.
Tots tenim Araujo, jo també. Jo el poso al costat d'Eric Garcia, que ja sabeu que Eric no descansa mai.
Jo també.
És que és Eric Ocubarsí, que tampoc descansa mai.
Jo és que crec que Eric l'acabarem sacrificant com un cavall. Prefereixo pensar que jugarà a Cubarsí.
Que també el sacrificarem, vull dir que també déu-n'hi-do la de partits que porta.
Eric.
Doncs tres Erics. Marta?
No ho tinc clar, jo crec que jugarà a Cubarsí.
Doncs dos Cubarsís i tres Erics. I als laterals, algú té Cancelo directament a l'11 titular?
No.
Sí? Sí? El Sergi.
Ai, no, perdona, Casado.
Casado tens. Sí, sí, sí. Ah, d'acord.
Jo també.
Casado al lateral dret?
Mm-hmm.
Oriol, Marta? Jo aquí tinc Koundé.
Jo també.
Jo Koundé.
Va. I Gerard Martín al lateral esquerre?
Sí.
Tots?
Que abans el Salmo ens ha dit Jofre Torrents no s'ha entrenat els dos últims dies, no consta que sí per una qüestió física, però jo crec que era un partit... Vaja, si és que no pot jugar Cancelo de sortida, que a mi em sembla que és evident que no.
Estava a la sub-18, crec, eh?
Ah, la sub-18?
No?
Ah, doncs llavors... Aleshores tenim... Vaja, en fi...
En qualsevol cas, Jofre, en principi, no va demà.
Amb el primer equip, perquè estigués amb la sub-18, és per tancar la federació.
Doncs tots coincidim amb Araujo i Gerard Martín a la defensa, i a partir d'aquí, doncs, entre Cubarsí, Eric, Koundé, algun caçador, veurem la resta de la defensa. Jo al mig centre és que tinc Casado. Vaja, al mig del camp meu és Casado, Bernal, Olmo.
Jo també.
Jo, Bernal, De Jong, Olmo.
Ai, perdó. De Jong està sancionat.
És veritat, doncs n'hauré de buscar un altre, aneu fent.
Clar, perquè has posat Casado a la
tercera. Clar, sí, sí.
Bernal, Pedri, Olmo.
Bernal, Pedri, Olmo, clar. Si no,
quedarà més remei, sí.
Marta?
Perquè aquest nano, ho dic amb tot el respecte, el Tomi Marquès, aquest que va a totes les convocatòries i no sabem ni quina cara fa...
Home, però pot tenir minuts, però per posar-lo directament a l'11 titular, no?
És molt bo, jo tinc ganes ja de començar.
És molt bo.
A mi m'agrada molt. I jo tinc ganes de començar a veure-lo rodar ja.
Però és mig centre, no?
Sí, que passa que Flick l'ha estat provant també com a lateral dret.
I això ja ho fa.
Sí. Llavors...
Amb Eric, amb Casado...
Jo crec que ara no serà la seva posició, però jo és un nano que tinc ganes de veure.
Si no el teniu ubicat físicament, és el doble de Frenkie de Jong.
Sí.
Ja hi ha certa broma.
Sí, el mateix barbé i tot.
Sí.
Fa 4 dies jugava a Sadi Teladab.
Correcte.
Doncs bé, hi ha Casado, Bernal, Olmo, i aquí aposta per Bernal. Bernal, Olmo està a l'11 de tots i falta la tercera peça. Els que heu posat Casado al lateral dret heu de buscar una alternativa. Si no, teniu l'opció Pedri i l'opció Tomi Marquès del Costa. I al davant, aquí sí que probablement coincidirem tots, Bardaggi, Ferran Rashford, o algú pensa que Lamine Yamal pot ser titular, o fer Lewandowski, alguna cosa així?
Pensar-ho no, tampoc ho descartaríem, però pensar-ho no.
Doncs en principi, mira, no hi haurà tantes diferències en els nostres 11, veurem en l'11 de Hansi Flick, si hi ha moltes diferències.
Molt bé, ningú ha posat Cancelo com a titular demà, però Hansi Flick ja ha deixat dit que la idea és que tingui alguns minuts, ara us preguntem a vosaltres per ell. Sonia Oleart, hola de nou.
Hola.
A Cancelo, que probablement debutarà demà a Santander, quin paper imagineu per ell fins a final de temporada? Titular o suplent?
Doncs el 86% de la nostra audiència se l'imagina com a suplent. Aquesta és l'opció més votada. L'Àlex diu, si no hi ha lesions, serà suplent, però crec que pot participar en molts partits i ser una peça important. Penso que aprofitarà bé aquesta nova oportunitat de jugar al Barça i aportarà molt més que l'any que va estar aquí. El Damià diu, crec que serà un jugador de banqueta i que serà el 14 o 15 jugador, però si hi ha alguna lesió en defensa, Déu no ho vulgui, Flick tirarà d'ell, però ha vingut més que res com a solució d'emergència perquè hem pogut aprofitar el fair play de Christensen. A l'Alfonso diu, un suplent de luxe per si Valde no pot jugar per molèsties o petites lesions que té habitualment, i per donar descans a Koundé, feia falta un altre lateral suplent, ara que Flick veu a Gerard Martín com a central. El Lluís Penya-Segat diu, la seva polivalència farà d'ell un jugador molt necessari en una temporada tan exigent i amb tants títols en joc. Cancelo m'agrada, és una mica anàrquic, però Hansi Flick el polirà. I acabo amb el Macià, que diu, Flick ha demostrat que pot fer miracles, per tant confio que podrà convertir Cancelo en un bon suplent, que segur que serà molt útil per cobrir lesions o sancions o per donar descans als titulars.
Aquest últim oient dona una clau en un bon suplent en els dos aspectes. Un bon suplent perquè pot aportar i bon suplent perquè sàpiga assimilar si és que és el cas que no ha de jugar. Algú veu Cancelo guanyant-se la titularitat?
Jo no.
No, però jugarà titular, jo crec. De cada 3 partits jugarà un.
Bé, un jugador de rotació, això sí que encaixa. Vaja,
les dues bandes.
Sí, és que clar, si no ha de jugar de cada 3-1, llavors ja no sé si tindria sentit el...
Aquí també depèn del nivell que doni, perquè si dona un bon nivell...
Evident.
A dia d'avui, Valde, no està fent, jugant, no està fent la millor temporada i per tant aquí li pot a Koundé jo crec que no li competirà.
Totalment d'acord amb tu.
A Valde li pot arribar a competir.
A Koundé no, no només pel rendiment sinó per com està muntat l'equip, sí. I en canvi jo a l'esquerra li veig possible
el que passa que jo veig a Valde com un jugador que s'autoexigeix més quan té competència i per això crec que el fitxatge de Cancelo li anirà molt bé.
Ah, doncs mira, seria una manera d'espavilar-lo. Salmurri, alguna cosa més?
Jofre Torrents ha jugat avui mitja part en l'amistós de la Sub-19 contra Itàlia.
Resol el misteri i confirmada l'estupidesa. Salmo, gràcies.
Vagi bé.
Ruth, ha fet el tercer al Barça Johan Cruyff?
Això mateix l'ha fet Brooks, que buscava el forat, s'anava escurant fins que l'ha trobat al minut 60, domina el Barça per 3-0. Han començat els canvis a la banqueta blaugrana per donar descans a algunes jugadores. Veiem que s'apropava Irene Paredes a la banqueta demanant alguna cosa, esperem que no tingui cap problema físic. De moment domina clarament el Barça amb aquest 3-0, minut 61 de partit.
Aprofito la presència de la Marta Corredera aquí. Ahir la Ruta ens explicava el contingut, el moll de l'os del Fem Futbol d'aquesta setmana, on es parla fonamentalment de la renovació de la plantilla, amb un parell de noms per damunt dels altres, que de moment no hi ha plantejament clar sobre si se li ha d'oferir renovació a Mapi o no, que a mi em sorprèn avançat el mes de gener, i que la renovació dona a Batlle, aquesta no per falta de voluntat, no està fàcil. Comprens que la situació... Bé, primer et pregunto per Mapi, si tu series partidària de renovar-la sigui com sigui, o tens dubtes com
a
club?
Jo tinc dubtes com a club. Tinc dubtes perquè tens jugadores més joves que poden complir aquesta funció i és una jugadora que tampoc sabem no tenim tota la informació, tampoc sabem si és una jugadora que es vol quedar, perquè això per mi és important. Si és una jugadora que ella ja ha dit o ha manifestat internament que té dubtes i que potser marxa, si a aquestes alçades els que hem estat allà dins no té una oferta de renovació per part del club, és molt significatiu, perquè ja sabem tots que si un club realment et vol renovar abans de Nadal ja comencen a haver contactes.
Sí, això m'estranyava, però clar, si ho planteges en termes de que ella ja és la primera que no ho té clar, potser la cosa...
Que no ho sé, jo ho dic veient des de fora, vull dir.
Les dues parts, d'una manera o d'una altra, han dit públicament el mes de setembre ja que ja veuríem. Sí. És a dir, aquí és evident que a diferència d'altres anys on el primer que fa la jugadora és dir jo em vull quedar aquí, ho ha dit Graham, que no ha renovat també ara fa unes setmanes, que algun dubte podia tenir Mapi, és evident. Ara que el club tampoc li hagi presentat encara oferta,
sí,
ni el mateix club ho té clar.
Sorprenent. En canvi, la no renovació d'Ona Batlle...
Perdona, per un segon, que no ho té clar o que fent els números no li surten.
Exacte, que aquesta és una altra.
Però si perquè... no li surten els números, llavors sí que hi ha hagut una proposta.
No, però tu fas el que li pots pagar a Mapi, el que tu li voldries pagar a Mapi sabent quin és el seu valor al mercat, i potser no et quadra el que li has de pagar.
Val, però estem parlant del Barça.
O sigui,
Barça
des del punt de vista del Barça. Sí.
És que hi ha moltes renovacions,
Per això, que has d'oferir Ones, d'oferir Graham, has d'oferir a Mapi, Salma també acaba contracte...
Jo crec que de totes aquestes, la que més a prop està i que es quedarà segur és Graham.
Sí. És la que
tinc
més
molts
fàcil.
Dubtes amb Ona, tinc molts dubtes fins i tot amb Alexia, perquè Alexia té un més 1, però jo és de les que més dubtes tinc. Tinc dubtes amb Vicky, tinc dubtes amb Salma.
Vicky, no ens espantis, si no m'equivoco, és 2027, Vicky,
Bueno, però poden passar coses.
Sí, home,
poden passar coses.
Has de començar a pensar també en renovar-la, si te la vols.
Poden passar coses, jo crec que aquest estiu serà mogut.
A Vicky, l'any a l'estiu.
I anava amb Alexia. No sé, jo crec que aquest estiu serà mogut, en clau femení.
Molt bé, doncs, Ruth, que volies dir alguna cosa?
No, deia que amb Mapi la consigna que ens deien és que està tot obert, és a dir, crec que la jugadora no els ha dit clarament que ella no vulgui continuar, i això era tot el que volia portar.
Molt bé, doncs veurem, la Corredera no ens ho pinta gaire bé, tu estàs
preparada? No, tranquil·litat,
jo. Potser acabem necessitant laterals.
No, jo estic molt bé aquí.
Les botes al museu.
La Ruth ho venim parlant ja durant diversos capítols del Fem Futbol, que els clubs anglesos i els clubs americans fitxen, que cada cop paguen més i més i millors quantitats per jugadors que jugadores que ni tan sols són top, i que en aquest mercat el Barça ho tindrà més complicat cada cop. Sí, això és evident.
El que és evident és que si tens el mateix pressupost que has tingut els últims anys i vas guanyant títols i el mercat creix, s'inflaciona, arriba un moment que no pots arribar... Digues.
Amb la sort que el Barça té un planter amb jugadores que voldria a mitja Europa.
Sí, sí.
Exacte. Sí, sí.
És el mateix cas que l'equip masculí.
Sí. Sí,
sí. Sí, el que passa fins ara no havies, en el femení encara no havies arribat a la necessitat massiva de jugadors i jugadores de baix, i ara el femení cada vegada s'hi troba més. Que
I aquesta temporada ho estem veient. Sí,
sí, sí, per això, per això. En fi, doncs l'economia del club ho acabarà igualant una mica tot, i esperem que sigui el millor.
Bueno, i que per molt mal que ens faci als aficionats, la transició i el canvi generacional del Barça femení ha de començar a aparèixer en algun moment.
Sí, sí.
Aquesta generació no serà eterna, per molt que ens faci mal
però
a tots.
Però el masculí ens vam acostumar, que eren Exacte. Els futbolistes els que dimitien o Exacte. Abdicaven quan els assemblava, i aquí potser per una qüestió econòmica serà...
Bueno, podem passar les dues coses.
Un entrenador com el que ha parlat abans, com Setién, vegi jugadors poc il·lusionats a una certa edat.
Però això al femení no es veu, no? O sí?
Però pot haver-hi el perill.
Ah, sí, sí, no. Estirar-ho massa porta aquest perill, efectivament.
Però respecte a Alexia, que ara em parlava la Marta, la Rutja ens va explicar que quan a l'estiu Alexia rep l'interès del PSG i el traslladar del club, el que acaben consensuant les parts és l'estiu que ve tornem a parlar, encara que tingui un mes 1, si ella té una oferta molt bona econòmicament, el club la deixarà marxar.
Molt bé, doncs ja arribarem. Ens queda per repassar l'Espanyol reservat. Hola, Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Jordi?
Que parleu de mercat.
Sí, parlem una mica de tot, però els dos grans temes són el mercat de l'Espanyol, el més calent és a l'Aigüera, l'equip es reforçarà probablement amb un migcampista ofensiu i un extrem, més encara amb la baixa de llarga durada de Puado, del qual econòmicament l'equip se'n veurà beneficiat per s'allibera tot allò de la fitxa, etc, etc. I, per tant, està per veure qui fa arribar a l'Espanyol. Manolo no vol fitxar per fitxar, o puja considerablement la qualitat de la plantilla, o ja se'ls poden confitar. Apareixen alguns noms que de moment des del club ens diuen que no hi ha res de res, està tot encara força verd. Bé, veurem com avança. N'hem parlat avui amb l'Eudald Serra, l'Eduard Solà i l'Àngel Martínez, l'exjugador de l'Espanyol i del sí. Girona. Amb el Solà i amb l'Àngel, sobretot també els hem convidat al podcast.
Clar.
Per fer bullir l'olla del gran partit que viurem divendres a Cornellà del Prat contra el Girona. Vés a saber, els dos equips arriben amb prou bones sensacions. A més, el Girona encadena dues victòries. L'Espanyol no ha guanyat mai el Girona a casa en Lliga, compte. Els cinc partits que han jugat els dos equips a Cornellà del Prat entre primera i segona divisió han acabat o bé amb victòria gironina o amb empat. I vaja, i sembla que el duel de divendres serà maco. N'hem parlat donant algunes de les claus a l'Espanyol reservat.
Molt bé, doncs ja el teniu a la vostra disposició, a les plataformes, al web i a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, evidentment, que també. Sergi, gràcies.
Adéu.
I gràcies al Sergi Soler, a l'Oriol Domènech i a la Marta Corredera.
A vosaltres.
Propera, que sí.
Una pausa i parlem amb Tomàs Satoranski, que ara venim.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot. The loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That one no DJ, that was hazy cosmic jive. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. There's a
star man. En punt, 8:45 del vespre, passa un moment per Fontajau. Xevi, ara ja el partit amb velocitat de creuer i, a més, l'Uni Girona també.
Sí, perquè agafa el seu màxim avantatge. Ara són 8 punts a 3-17 pel descans del partit. Ha de demanar temps mort al Galatasaray. Uni Girona 37, Galatasaray 29.
No deixem el bàsquet, perquè d'aquí a dos dies tornem a tenir clàssic, un Madrid-Barça d'Eurolliga. I avui, amb l'assistència tècnica del Martí Cuní, l'Ernest Macià, la Sònia Gelmà i un servidor, ens n'hem anat a veure el capità del Barça, Tomas Satoranski. Aquesta és la conversa. Tomas Satoranski, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Muy bien.
Divendres torneu a la pista del Madrid, ja hi vau guanyar fa 10 dies. Diu Xavi Pasqual, guanyar dos cops seguits, evidentment, és molt difícil, però jo hi afegiria que la diferència ara és que tothom pensa que pot passar qualsevol cosa.
Sí, yo creo que eso fue lo más importante, ¿no? Yo creo que con su llegada, lo que ha dicho también durante la rueda de prensa es que quiere recuperar un poco la ilusión de la gente y ilusión por los partidos como son las de contra Madrid y bueno, yo creo que esto sí que se ha hecho, ¿no? Que se ha recuperado esto y que el equipo compite contra cualquiera y casi cada partido tuvimos oportunidad de ganar, al menos de Mónaco al mejor, ¿no? Pues por esto obviamente estoy muy contento de cómo trabaja, cómo funciona el equipo de momento. Es verdad que es muy difícil de ganarles dos veces así seguido en poco tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos con la mismo hambre que tuvimos hace 9 días y bueno, yo creo que también va a ser un poco batalla táctica, ¿no? Porque como ya jugamos así de poco tiempo, hay cosas que a lo mejor se van a cambiar, ¿no? De los dos equipos.
Segur que és la pregunta que més t'han fet en aquests dos últims mesos, però te la repetirem. Uh-huh. Què ha canviat Xavi Pasqual?
La esperava. Bueno, pues yo creo que las cosas empezaron claramente a funcionar con porque se dio, creo que, más responsabilidad a más jugadores, ¿no? Yo creo que para cuando tiene un equipo que quiere ser ganador, un calendario así tan difícil como es con la Euroliga ACB, tienes que utilizar todas las piezas que tienes. Y yo creo que Miles Norris es buen ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, que ha asumido mucha más responsabilidad y obviamente se le da más minutos, pero yo creo que cada jugador o todos los jugadores, obviamente es gracias al trabajo de Xavi que dio este tipo de confianza, pero yo creo que también todos los jugadores han dado un paso adelante, ¿no? En su responsabilidad en el trabajo, responsabilidad en los partidos, defensivamente sobre todo. Y yo creo que por esto va un poco, ¿no? El éxito que tuvimos todavía de estos dos meses.
Pero es un cambio muy radical. ¿Tú eso lo habías viscut en algún otro vestidor?
Es la situación un poco nueva también para mí, porque yo nunca he cambiado un entrenador durante la temporada, aunque es raro pasando 6 años por NBA, que pasa más habitual, pero para mí, bueno, primero fue una situación nueva, pero también tenía ventaja de que sabía de cómo trabaja Xavi Pasqual, ¿no? Por tenerle como entrenador 2 años, 2 años muy importantes para mí, ¿no? Porque fue como primer paso hacia el baloncesto de máximo nivel, aquí pasando de Sevilla a Barcelona, y entonces fue un poco también para mi transición, ¿no? En este aspecto, pues yo tenía esta ventaja, pero estás esperando lo mejor, pero obviamente sí que me sorprende que el equipo funcionó tan bien desde principio.
Ara que parlaves d'aquesta relació amb Xavi Pasqual, fa poc li van preguntar per un partit teu i va dir, és que Tomas és mi chico, perquè ets l'únic que queda de la seva etapa anterior. Això et dona una connexió i a la vegada una responsabilitat especial, més enllà de la que ja tens com a capità de l'equip?
Sí, todo tiene sus cosas positivas y negativas, o bueno, los las cosas que son fácil, las cosas que no tanto, ¿no? Pues para mí obviamente es una responsabilidad añadida, porque sé que él siempre cuenta de que voy a liderar el equipo, no solo por jugar, pero también por ser capitán, por ser, como lo dijo, ¿no? Conexión suya en la pista. Yo creo que él tiene este tipo de relación con sus bases de los equipos y, bueno, por otro lado, me siento muy cómodo con su estilo, ¿no? Yo creo que lo que hace muy bien como entrenador es poner o entrenar por las características de los jugadores y luego, bueno, ajustar un poco su sistema, sus jugadas, para que salgan los jugadores por sus características, ¿no? Y eso yo creo que nos está ayudando muchísimo con eso.
Tomàs, quan el Xavi Pascual va arribar aquí, va dir que no hauria vingut si no pensés que es poden guanyar títols amb aquest equip. Tu creus, i estem a un mes per la Copa, més o menys, que es poden guanyar realment títols o només competir contra tothom però guanyar títols ja és una altra cosa?
No, bueno, yo creo que aquí tenemos que aspirar por ganar títulos, ¿no? Sobre todo de cómo nos va de momento con su vuelta al Barcelona. Obviamente es muy difícil ganar todos los títulos, pero yo creo que esto va a ser la primera gran prueba, la Copa del Rey, ya estamos clasificados. Tenemos que seguir las líneas que como hemos jugado en ACB de momento, y sí, será la primera prueba. Yo creo que ahí vamos a ir con todo, intentar ganar la Copa del Rey en Valencia, pero yo creo que él decía también este mensaje porque es lo principal o la mentalidad que tienes que tener siempre, ¿no? No puedes ir a los partidos sin pensar que vas a ganar, porque si no lo tienes no vas a ganar seguro.
Falta un mes per la Copa, però pesa més aquesta il·lusió d'anem com una bala o els dos anys en blanc que d'alguna manera et pressionen?
Bueno, eso depende también de los jugadores que han estado aquí con el equipo, ¿no? Yo obviamente estoy aquí por el cuarto año seguido y no se ganó la Copa del Rey, no se ganó la Euroliga, y los dos años obviamente de no ganar ningún título siempre añade la presión para los jugadores que estaban, ¿no?, en el grupo, por estando en el Barcelona, ¿no?, hablando de eso. Pero yo creo que más de eso estamos pensando de la ilusión de cómo jugamos y cómo podemos todavía mejorar, que tenemos todavía mucha margen de mejorar y que si sale todo bien y estamos en el camino, tenemos mucha oportunidad de ganarlo, y yo creo que eso te da una gran ilusión.
Tomàs, hi ha hagut moments a la temporada que han estat lesionats Claiborne, Núñez, La Provítola, Schengel i Abesseli. Només que s'hagués lesionat un jugador més, tu o Kevin Panther, queda un mes per, abans de l'Eurolliga, poder fitxar algú. Tu creus que estaria bé pensar potser en evitar problemes futurs?
Bueno, hablando de mi posición del jugador, es difícil, ¿no?, esto, porque yo no decido de estas cosas. Obviamente siento que sí, que sería bueno para los jugadores o dentro de mi posición cualquier ayuda, ¿no?, que nos puede hacer crecer. Pero como te he dicho, ¿no?, esto no es una pregunta que yo puedo decidir. Realmente nos damos cuenta que físicamente es una competición, o son dos competiciones muy difíciles, y sobre todo ahora este año añadiendo dos equipos de Euroliga, yo creo que no he vivido ninguna temporada así de momento, pues cualquier ayuda física o de calidad estaría bienvenida, ¿no?
S'ha parlat molt de la veterania evident de la plantilla. Us veus amb gasolina per mantenir el nivell de les últimes setmanes?
Bueno, yo creo que sí. La verdad que por suerte no nos han pasado unas grandes lesiones como año pasado, ¿no? Por ejemplo, obviamente la de Claiborne no creo que es tan seria, pero dentro del calendario pierdes muchos partidos, ¿no?, con esta lesión. Pero con ilusión de recuperarle lo más antes posible, obviamente con tiempo antes de la Copa, que será lo más importante. Pero yo no se veo bien de momento, ¿no? Siempre se habla de esto cuando tienes muchos jugadores veteranos en el equipo si van a poder aguantar físicamente, ¿no? Toda temporada. Yo creo que estamos trabajando bien, repartiendo minutos, ¿no? Últimamente, que esto también ayuda y bueno, es un poco como es la Euroliga ahora mismo, ¿no? O el baloncesto europeo. Muchos jóvenes se van a Estados Unidos, a las universidades y te quedas con los jugadores veteranos, que puede ser bueno para nosotros, pero también prueba física, ¿no? Para todos.
Tomàs, en els moments més difícils de l'equip et recordo una crítica bastant dura a l'actitud del públic del Palau. Entenc que això també perceps que ha canviat amb la millora de l'equip i si creus que en aquell moment potser va ser un punt injust amb el públic del Palau, que en general és bastant fidel.
La crítica, la mia?
Que... Sí.
Eso no fue crítica, eso fue la verdad. Realmente diciendo cómo fue en aquel momento, ¿no? Y creo que soy una persona que es honesta con todos. Y obviamente están espectaculares, también hay que decir la verdad como sea, ¿no? Entiendo, ¿no? Un poco en principio tenían muchas expectativas. Obviamente aquí tienen muchas expectativas la afición del Barcelona, tanto en fútbol como en baloncesto o cualquier deporte donde participan. Y bueno, se les notaba que quieren más, que no digo que está mal, ¿no? Pero últimamente, gracias a nuestro juego, también la vuelta de Xavi... Es tan espectacular. Yo puedo decir también, por otro lado, que creo que están en su mejor momento de que he estado yo, ¿no? Porque se nota cuando se recupera la ilusión.
En aquell moment, segur que si li haguéssim preguntat, haguéssim fet una enquesta al Palau sobre si el Barça tenia alguna opció de guanyar l'Eurolliga, la resposta hauria estat si estaven bojos. I no sé si al vestidor hi havia també una mica aquesta sensació. Ara, la possibilitat de guanyar l'Eurolliga es veu com una mica més a prop, pot continuar sent impossible per com està aquest any la temporada?
Bueno, siempre existe posibilidad de ganar Euroliga, ¿no? Lo que pasa que es súper difícil, ¿no? Con todo lo que requiere, ¿no? Ganar la Euroliga. Yo creo que la mentalidad correcta es intentar ganar los más partidos posibles y prepararse para si el equipo entra al playoff, porque estos son los momentos de temporada que deciden al final, ¿no? Yo desde todos los 5 años que he estado jugando Euroliga pasamos al playoff y ahí fue el momento cuando se decidió si es temporada con éxito o no. Y luego hay Final Four. Para mí es mucho, para un equipo que pase a Final Four, yo creo que muchas veces no decimos que es éxito, ¿no? Para mí, si no se habla tanto de pasar una Final Four, que es éxito, porque claro, luego... Es un formato de la competición que es difícil de ganar, por eso le gusta tanto a los aficionados, pero luego se no valora tanto de pasar una Final Four. Y bueno, yo creo que si vas por estos pasos, te das una oportunidad de ir a Final Four e intentar ganarlo, intentar tener los mejores 3 días posibles para intentar hacerlo.
No, y aparte que aquest any la Final Four es Atenas, vull dir que és anar a jugar a la Final Four a pista contrària, que això també ho dificulta. Jo et vull preguntar, Tomàs, pel teu contracte, que acabes el 30 de juny, no sé si amb l'arribada del Xavi Pascual una renovació és més factible.
Bueno, realmente, para ser honesto, no lo había pensado de momento. Yo creo que han pasado tantas cosas últimamente que intentaba enfocarme solamente en los próximos partidos, de cómo vamos a asumir de la manera... mejor manera posible la vuelta de Xavi, de nuevo entrenador, nuevo sistema y tampoco el calendario te da mucho tiempo, ¿eh? Si acabamos partidos intento estar más tiempo posible con mi familia y luego voy a otro partido, otro viaje. Así que no lo había pensado de momento. Yo creo que todavía hay tiempo y a lo mejor es una cosa que se decidirá más tarde o cuando estás un poco más liberado de esta presión, puedes tomar decisiones correctas, pero todos saben que estoy enamorado de este club de Barça, ¿no? Pues todos saben que a mí me gustaría, ¿no? Seguir viviendo aquí y bueno, defender la camiseta del Barça.
Acabo, dius que estàs enamorat del Barça. El que passa és que quan vas tornar aquí hi havia Saras, hi havia Mirotic, era una altra història. En algun moment vas pensar, on m'he ficat?
Bueno, yo creo que no puedes hacer esto, ¿no? Porque es verdad que cuando he entrado al club la situación fue totalmente diferente, o bueno, el proyecto fue también diferente, ¿no? Por como bien dices, por los jugadores, por los nombres, por el entrenador. Pero eso es la vida y más el deporte, ¿no? Que las cosas cambian tan radicalmente y tan rápido. Yo lo he vivido mucho en NBA, así. Ahí tienes una sensación que ahí no pintas nada, ¿no? Que realmente vas donde te mandan. Y bueno, sí que cosas han cambiado muy rápido, pero nunca he perdido la ilusión, ¿no? Que tienes que tener de jugar aquí.
Per sort, amb l'arribada de Xavi Pascual sembla que tornen a bufar bons vents pel Barça de bàsquet, que està en una ratxa espectacular, i esperem que la confirmi divendres una altra vegada a Madrid. Tomás Satoranski, gràcies, capità, i molta sort.
Muchas gracias.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient "no puc, ja tinc les vacances agafades". El Com Viatges, sabem de viatges.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
Busquem el millor restaurant d'especialitat de Girona.
Pa de coca amb anchoes?
Un xiclet en forma de pa. No m'atreviria ni a ficar-li la paraula pa davant.
Vols provar el salmó?
Sí, això no és bo.
Les vieires?
No, les vieires eren de segon.
Tots encantadors, supersimpàtics, però clar, s'han equivocat.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Ha tornat el Dakar. I amb Damià Aguilar en podeu seguir el dia a dia des de l'Aràbia Saudita.
El Dakar al tot costa.
La temuda etapa 10 del Dakar, la tornada de la segona marató, havia de ser decisiva i és cert que a alguns els ha fet molt de mal, però en cap de les categories s'ha decidit res. És cert que alguns comencen a quedar, això sí, descartats. Anem a l'Aràbia Saudita, connexió amb el nostre enviat especial, el Damià Aguilar, que és el bivac de la ciutat de Bisha, al sud-oest de l'Aràbia Saudita. Damià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui Nani Roma ha perdut el lideratge a la categoria absoluta de cotxes, però començarem parlant de l'única categoria en què tenim dos catalans líders, els Bugis Challenger. Pau Navarro i Jan Rosa es mantenen al capdavant, però compte, perquè avui han denunciat que els han sabotejat el cotxe.
Bé, no usen aquesta paraula, però Pau Navarro i Jan Rosa així ho pensen. La història és la següent. Aquest matí, a poc de sortir del bivac refugi, recordeu que com era marató no havien tingut cap assistència de l'equip, el cotxe deixa de respondre. Passen els minuts i troben l'entrellat. El sensor de la papallona de l'accelerador estava desconnectat. Pau Navarro.
L'electricista de l'equip, doncs, ens ha dit que aquest connector, que és de fàcil accés, pot fallar si el desconnectes. Hauria fallat el dia anterior, o sigui, el dia abans de la marató, si hi hagués algun problema amb el connector o si hagués entrat pols, però en aquest cas en el que estàvem, doncs, diu que algú ha d'haver desconnectat aquest cable durant avui.
Resulta que el copilot Jan Rosa, com temien alguna acció semblant, ha dormit tota la nit al costat del bugui. I l'únic moment que han deixat sol el cotxe va ser a l'hora de sopar. El cas és que els han sancionat amb 12 minuts perquè han fet tard a la sortida i després han perdut temps, però encara tenen 18 minuts sobre el saudita Seairan i 58 sobre el xilè Del Río, i queden 3 etapes i està clar que no es poden adormir.
Queda clar que no es poden adormir ni corrent ni tampoc despistant-se en la vigilància del cotxe. D'altra banda, Nani Roma ha caigut de la primera a la tercera posició.
Sí, a la categoria absoluta tothom més o menys avui ha tingut problemes, però ja diem que qui menys en té més guanya. Nasser Al-Attiyah recupera el liderat, té 12 minuts sobre Henk Lategan i 12 minuts 50 segons sobre Nani Roma.
La realitat és que anàvem super de pressa i en un punt no hem trobat el punt i hem estat allà amb aquell sprint, només hem perdut 11 minuts, però és el que hi ha. Després és molt difícil. Jo crec que una de les etapes més difícils que he fet aquí a l'Aràbia, crec que molta gent avui es quedarà allà, segur, perquè era en sorra molt tova. La realitat és aquesta, però escolta, contents, estem aquí.
El pilot usonenc, que no renuncia a res encara, ha arribat al bivac i un mecànic li ha preguntat dia dur en anglès i ell ha respost amb shit, merda. Resulta que Nani Roma i Àlex Haro han perdut 12 minuts en un punt de pas. En el mateix punt, Carlos Sainz i Lucas Cruz han tirat la tovallola i han penalitzat 15 minuts. Ara Sainz és a 39 minuts a la general. El matador ha arribat al garatge amb diversos sorry, demanant perdó a l'equip. No es descarta que Ford reclami per Sainz i Cruz per si la nota del llibre de ruta no era exacta. Per la seva part, Leia Sanz ha perdut 27 minuts, però ha avançat avui 81 cotxes. Bona remuntada i es manté al top 20. Té el portuguès Ferreira 3 minuts al darrere.
I a les motos, Ricky Brabec és el nou líder amb 56 segons sobre Benavides.
Sí, tercer és Tosha Sharaina a 15 minuts i quart Daniel Sanders a 17 minuts. Avui, Sanders, l'australià, ha caigut i ell diu que s'ha trencat una clavícula, però no vol anar al metge. Potser perquè no l'obliguin a plegar. De fet, ell pensa continuar. De fet, també et puc explicar que hi ha un japonès que es diu Shinya Fujiwara, que fa 4 dies que competeix amb una clavícula trencada. Edgar Canet, per la seva banda, ha perdut més d'una hora perquè en 2 dies ha fet 700 quilòmetres amb 2 rodes fetes un nyap i perquè s'ha anat aturant accidentats, com l'Arnau Lladó, que s'ha trencat el calcani i torna cap a Catalunya per operar-se. Era debutant. A l'original, Josep Padró és segon de la general a 14 minuts del francès Meló. Demà, etapa 11, entre Bixa i Algenakia, són 860 quilòmetres, dels quals 350 cronometrats.
Aquesta és l'activitat competitiva del dia en la tornada d'aquesta etapa marató. Damià, alguna referència, algun fet que evidenciï que avui fa 40 anys de la mort de Thierry Sabine?
Et diria que no, sincerament no. Jo crec que l'actualitat ens ha menjat a tots. Mm-hmm. Des del matí ja sabíem que efectivament el creador del Rally Dakar va morir fa 40 anys, però si vols que et digui la veritat, a partir d'aquí, si més no, en el que a mi respecta, doncs se'ns ha menjat l'actualitat.
Doncs de seguida en parlem amb algú que sí que el va conèixer. Damià, gràcies, una abraçada.
Adéu, una abraçada.
Carles Canal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Precisament d'aquests 40 anys de la mort de Thierry Sabine has parlat avui amb un home que va participar un munt de cops al Dakar i que el va conèixer bé.
Sí, avui hem pogut parlar amb Joan Porcà, el primer pilot català i espanyol que va participar en el Dakar l'any 1982, i ell ens ha pogut explicar com va viure el tràgic accident de Thierry Sabine 4 anys més tard, el 1986, quan Porcà competia amb cotxe.
Vam començar a veure unes llums que eren d'uns cotxes de l'organització. Ens vam apropar per si havia passat alguna cosa, perquè si podíem ajudar o... i vam començar a veure restes de l'helicòpter. No sabíem de quin helicòpter era i no podíem suposar que era el de Thierry Sabine, no? I vam continuar fins al final de l'etapa, on vam saber que a Gurmerraros ens van explicar que havia mort el Thierry Sabine.
Thierry Sabine va morir en un accident d'helicòpter mentre tornava de nit des de Gao, a Mali, cap al desert del Sàhara. A dia d'avui encara no se saben exactament les causes de l'accident, només se sap que l'helicòpter no estava equipat amb sistemes de navegació nocturna.
I molts dels que avui participen al Dakar segurament no saben exactament ni qui era Thierry Sabine i per això avui ho hem volgut recordar amb el Carles Canal. Set per les 9. Ruth Vilà s'acaba el Barça Atlètic de Madrid amb una magnífica notícia, i no és la victòria del Barça, que també.
No, no, partit rodó, perquè ha tornat Salma, ha jugat un quart d'hora i, a més, ha tornat a marcar Salma per Ayuelo després d'estar dies lesionada des de principis d'octubre, que no podia jugar la davantera del Barça. Ha sortit al 74 i ha marcat el 92. El Barça, que acaba aquest partit amb un 5-0 contundent contra l'Atlètic de Madrid. Gol d'Alexia, dos de Pina, un de Brooks i un de Salma per Ayuelo. Esperem que Irene Paredes, que ha demanat el canvi, no tingui res. I el Barça, que amb aquesta victòria se'n va 10 punts de la classificació del Madrid, que ahir va perdre, per tant, consolida totalment el lideratge de la Lliga.
5 a la barraca a Matalassera i 10 sobre el Madrid a la classificació. Immillorable. Gràcies, Ruth.
Adeu.
I a Fontajau, Xevi, assumeixo que som al descans del partit diferit.
No, ja ha començat el tercer quart, tot just fa 20 segons. Primer atac del Galatasaray fallit, per tant, continuen el més 5 d'avantatge per les gironines. 40-35, 9 i mig pel final del tercer quart.
Gràcies, Xevi.
Fins ara. Tu i jo estem connectats,
potser és la forma amb la que mires. I abans d'acabar, ens volem fer ressò i us volem recordar que a ICAT, la nostra emissora germana, s'hi fa cada any un concurs, una votació per triar la cançó oficial de la Volta Ciclista a Catalunya. Com sempre que en parlem, el Frank Lluís Giró ens acompanya. Hola, Frank, bona tarda. Hola, Frank. Doncs no tenim el Frank Lluís Giró.
Sí, hola, bona tarda. Som aquí,
sí,
eh?
Ara sí, Frank.
És que t'estava dient que sóc molt fan de que empalmis la peu de duna amb la peu de port.
Molt bé, molt
bé. Això d'anar del rally cap al ciclisme, bé. Faníssim.
Sí, home, és, ens agrada anar empalmant...
Tot va sobre rodes.
Àngela Maria, ara va.
Ara aquí t'he ajudat a desembarrancar, eh?
L'any que ve hauríeu de fer aconseguir fer la música del rally Dakar, també.
No ho descartis, això. I cat volta i cat Dakar. Clar. I anem ampliant horitzons. Exactament. Apuntadíssim, Sònia, molt bé.
De moment ho deixarem en la cançó de la volta. Divendres tanqueu votacions, eh?
Queden 48 hores, per tant, espavileu, que si no al final seran tot plors. Tenim a 3 candidates. He notat ja que heu punxat CH, que des del Penedès ens llança connectats. T'he de dir que jo ja em vaig mullar al Tot Costa. És clarament la meva favorita, tot i que no gaire lluny de les altres. És que cada vegada, cada dia que passa, com més me les escolto, més veig bonances a cada una de les propostes. Per exemple, des de Barcelona, la Júlia Blum en diferit.
Sona bé.
És que fa molta cadència de pedalar, també, eh?
Sí, però jo la cançó, una cançó per una volta, m'imagino més la primera. Aquesta m'agrada, eh? La cançó és xula, però no ho sé.
Sí, a mi també em quadra més la primera, però no volem condicionar, que encara està la votació oberta.
No, perquè també podeu optar per la via del mig, que és la que ens arriba des de Lleida, i un rajola addicte a la serotonina. Soc un addicte, de passa s'ho bé, la gent a mi me mire, la gent a mi no m'entén. Ja sé que parlar de ciclisme i vincular-ho a les addiccions, doncs vaja, passem pàgina, eh? Però el que hem d'explicar, per la gent que voti, que té aquestes 48 hores per connectar-se al web i a l'app d'ICAT i buscar aquest concurs ICAT Volta, doncs que hi ha dos premis en joc. Atenció, amb un abonament doble pel Festival Cruïlla 2026, que és un llamp de premi, abonament doble. Tu te'n vas amb qui tu et vingui de gust, els 4 dies de Cruïlla, allà al recinte del Parc del Fòrum, i atenció, per fans ja de la bicicleta, un mallot signat per l'eslové Primo Roglic, que va guanyar la volta del 2025 i que convindríem que és un dels millors ciclistes de l'última dècada, segur.
Sí, i ara que sabem que aquest any ve Vingegaard, doncs potser l'any vinent tenim mallot del gran danès.
Aposto pel sí, clarament.
Fins divendres podeu votar, ja us ho ha explicat el Frank Lluís Giró, i evidentment quan hi hagi veredicte i cançó definitiva de la volta, tornarà per explicar-nos-ho. Gràcies, Frank.
Gràcies, Jordi. Gràcies, Sònia.
2 minuts clavats i les 9, la Sònia ha rematat el Tot Costa.
Ara les 9. Per Esport 3 podeu veure l'Albacete Real Madrid, el debut d'Arbeloa a la banqueta blanca, amb un parell de jugadors del filial a l'11. Destaca la presència al mig del camp de Jorge Cestero, perquè el posa per davant de Ceballos. Per posar un exemple, ja es van quedar a Madrid Bellingham i Tchouaméni, però a més l'aposta d'Arbeloa queda clara, que és per jugadors que ell coneix com del Castilla. Això sí, Vinícius, titular titular en un partit com el d'avui, que pot ser perillós
no
sempre pels equips de primera.
No,
exacte, que no se m'enfadi ningú. Vinícius, Gonzalo i Mastantuono, a veure si Mastantuono torna al de principi de temporada, en el de les últimes setmanes. Ho haurem de comprovar en el partit d'avui.
Espectacle de llums al Carlos Belmonte, que sembla el Madison Square Garden.
Feia 20 anys que no hi anava al Madrid. Avui veurem què és el que fa l'Albacete, els amics d'Òscar García Junyen. I aquí hem fet la prèvia del Racing Barça, a partir de demà. Això que passa, el tràngol del Madrid d'avui serà el tràngol del Barça demà, en aquest cas a Santander. I a Santander hem anat a trucar a Quique Setién, aquell que va ser entrenador del Barça en una etapa curta, breu i de mal record directament per Setién, si fem cas del que ens ha explicat avui. No ho ha dit així de clar, però la veritat és que diu que canviaria l'equip sense actual pel que va tenir ell, que els veu joves, els veu il·lusionats i que ja ha deixat entreveure que en aquell vestidor no hi va connectar gaire.
Conversa per recuperar-la, com la que hem tingut amb Tomàs Satoranski. Per cert, a les 11 a TV3 teniu Fanzona amb Gerard Piqué. Jo també, és una nit bastant televisiva. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, el Manel Gil al control central. Gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà com a taloners del Racing Barça. Luis, li anirà bé Arbeloa al Madrid?
Puede ser que sí, y...
Puede ser que no.
¡Bravo!